Si us sembla, podem començar aquesta cinquena i última jornada de Coneix la recerca que es fa a l'EPS. Recordar a tots els assistents que signeu la llista, tots aquells que voleu que se us reconeguin crèdits. També dir-vos que us enviarem per correu un test al qual haureu de contestar i haureu d'aprovar per tal de tenir dret a aquests 0,5 crèdits. I també recordar els ponents d'avui, ja rebreu un missatge que ens haureu de fer arribar la pregunta, que ja sabeu que és tipus test, és a dir, tres respostes, de les quals una és la correcta. Sense més preàmbuls, ja comencem. Com sempre, hi ha quatre presentacions. La primera, residus de raïm per eliminar crom, a càrrec de la doctora Fiol. La segona, espacio urbano i habitabilitat, a càrrec de la doctora Maria Pia Fontana. La tercera, la programació de projectes 2 de l'enginyeria i de la seva didàctica en un context gràfic, el fractal de Sierpinski, amb les noves tecnologies, metodologia PEPA, el projecte Literatura 2, a càrrec del senyor Josep Tarrés. I la última, obtenció de capes primes d'òxids per a cintes superconductores, a càrrec, em sembla que encara no ha arribat, del doctor Roura i Jordi Farges, segurament ho faran entre tots dos. Comencem doncs amb la primera comunicació, residus de raïm per eliminar crom. Recordar que teniu un quart d'hora per fer l'exposició.
Bon dia a tothom, jo sóc Núria Fiol, sóc del Departament d'Enginyeria Química i treballo amb un grup de recerca que es diu el grup de recerca Metalls i Medi Ambient. La presentació que us faig avui tracta sobre l'utilització de residus, especialment de residus de raïm, per eliminar el crom. Bé, primer de tot us explicaré què és el crom. El crom és un element de la taula periòdica, és un metall, val, que a més de trobar-se en forma metàl·lica es pot trobar normalment en dos estats d'oxidació, el primer que és el crom 6 i un altre que és el crom 3. Tot i ser el mateix element metàl·lic, quan es troben en els dos diferents estats d'oxidació, són dos compostos que tenen unes propietats molt diferents. En cas concret del crom 6 és un anió, que és un element molt tòxic per als organismes vius i especialment per als humans, ja que és un producte cancerigen. Mentre que en el cas del crom 3, el crom 3 és un catió, que és fins i tot un element nutrient imprescindible per als humans. Per tant, podem veure com un únic element, el crom, en funció del seu estat d'oxidació, té dos comportaments absolutament diferents. Bé, el crom és un element metàl·lic, tal com us he dit, que es troba, el crom 6 i el crom 3 es troben en forma de sals molt acolorides, i que és el que li dona el nom de l'element del crom. I aquestes sals tan acolorides tenen molts usos industrials. Les sals de crom s'utilitzen per la fabricació d'elements cromats, per recobriment de superfícies. S'utilitza també, com que és, el crom 6 és un element oxidant, s'utilitza en el tractament del curtit de pell, en el tractament de fusta, però també el seu poder com a colorant, s'utilitzen com a element en la fabricació de pintures, en els tints, també com que és un oligoelement, doncs, forma part d'alguns medicaments, etc. L'utilització d'aquest crom en les indústries provoca la generació de tota una sèrie d'aigües residuals que estan contaminades per crom. Molt especialment problemàtiques les que estan contaminades per crom 6, que tal com us he dit és un element molt tòxic. El tractament d'eliminació de crom 6 de les aigües residuals es fa normalment, pels mètodes convencionals, utilitzant tres etapes. Una primera etapa que és de reducció de crom 6 a crom 3, una segona etapa que és de precipitació del crom 3 i una tercera etapa que és un tractament de refí o un posttractament. Com funciona convencionalment aquest tractament? El tractament convencional es tracta la primera etapa de reducció del crom 6 a crom 3. Recordeu que el crom 6 és un anió que es posa en contacte amb uns ànodes de ferro i es mitjançant un medi àcid, cal adicionar tota una sèrie de reactius, val, el crom 6 es redueix a crom 3, val, un cop està reduït a crom 3 s'hi afegeix elements bàsics, s'hi afegeixen unes bases, de manera que es formen tota una sèrie de sals de crom, que aquestes sals de crom precipiten en el fons del recipient, val, i finalment es poden separar, val, de manera que s'obté les aigües descontaminades de crom i uns fangs, val, que estan formats per els òxids de crom precipitats. Val, tot i que aquests tractaments poden ser molt efectius, val, sempre en la química sempre estem treballant amb equilibris i les reaccions no sempre són del 100%, per tant, sovint, val, la reacció no és, l'eliminació no és efectiva del 100% i després cal fer un posttractament d'aquestes aigües. En què consisteix el posttractament? Doncs usualment els posttractaments es fan mitjançant columnes d'adsorció. Són unes sèries de, són unes columnes al qual estan farcides amb uns materials, val, que tenen la capacitat d'absorbir sobre la seva superfície o retenir aquest element metàl·lic en el cas del crom 3. Dos materials que són els més utilitzats són el carbó actiu i les resines de bescanvi iònic, que tenen unes característiques molt específiques. Val? En el cas del carbó actiu és un sòlid absorbent molt porós que té una superfície molt elevada, entre 500 i 1.500 metres quadrats per gram, però per contra té un cost, un preu molt elevat. Val? D'altra banda, també es poden farcir aquestes columnes d'esferes sintètiques, que són les resines de bescanvi iònic, val, que són unes resines que tenen, en el cas que ens interessa a nosaltres, tenen un elevat contingut en ions bescanviables, especialment en ions de sodi, val, que es bescanvien per als metalls. Val, de manera que els metalls, en aquest cas el crom 3, quedaria retingut i s'alliberaria l'ió sodi, que no té cap mena de problemes de toxicitat. Val? Bé, com podem veure, aquest tractament de crom 6 és un tractament que té un cost elevat, val? Un cost elevat de reactius, un cost elevat perquè d'energia elèctrica, val? Cal utilitzar, si volem un tractament molt efectiu, utilitzar carbó actiu o resines de bescanvi iònic, que hem vist que eren elements cars, i a més aquest procés aquest té diferents etapes, diferents tipus d'equips, etc. Val? Bé, la idea és, es pot abaratir el tractament d'eliminació de crom? Doncs, estudiant a la bibliografia, es va veure que hi ha una sèrie de materials vegetals que tenen un comportament semblant, no, al carbó actiu o a les resines de bescanvi iònic i que, per tant, podrien ser utilitzades per l'eliminació de metalls. Val? El nostre grup de metalls i medi ambient va pensar, doncs, per què, si estem buscant un tractament de baix cost, per què no busquem uns residus, val, que siguin vegetals, val, i que pogués ser, siguin abundants, que estiguin disponibles al nostre entorn i que a més no hi hagi aprofitament d'aquest residu, no? De manera que puguem trobar un valor, podem donar un valor a aquest residu. I vam pensar en un dels materials vegetals que abunden en el nostre entorn, que és la rapa de raïm. Val? La rapa de raïm és la part llenyosa que queda del raïm, val? Que s'utilitza o que es produeix molt abundantment en el nostre entorn, en les cooperatives de vi aquí a Catalunya, val? Tant a l'Empordà com al Penedès, al Priorat, etc. Val? Aquí teniu un exemple d'una cooperativa, val? En què en l'època de fabricació de vi es formen tones i tones de rapa de raïm i un detall de la rapa de raïm que utilitzem nosaltres. Bé, quines són les propietats que té la rapa de raïm que la farien adequada per ser utilitzada per eliminar aquest contaminant? Doncs bé, la rapa de raïm té la propietat que és un material fibrós i molt porós, val? Per tant, tindria una elevada superfície per posar-se en contacte amb les dissolucions de metall, molt semblant al que passa amb el carbó actiu. Val? Però a més, la rapa de raïm conté lignina i cel·lulosa, val? Que són compostos que pot tenir llocs d'unió amb els metalls, una mica el que passa també amb el carbó actiu. Bé, té sodi, calci, magnesi i potassi, que són ions bescanviables, per tant li donaria un aire, un component semblant al de les resines de bescanvi iònic, que poden bescanviar ions per metalls. Val? I a més té un altre element que són els polifenols. Val? Els polifenols són uns elements que es troben, són unes molècules orgàniques que es troben en el vi i en la rapa de raïm que tenen una capacitat important de reduir el crom 6 o crom 3. Val? I aquesta és un avantatge, val? Perquè té un comportament semblant al que s'utilitza amb l'ànode de ferro per reduir el crom 6 a crom 3. Bé, d'acord, doncs ens vam posar a estudiar la possibilitat d'utilitzar aquesta rapa de raïm i hem estudiat, val, el procés d'adsorció. Es tracta, en aquests estudis, posem en contacte la rapa de raïm amb les dissolucions de crom hexavalent, val, i veiem que el crom es va situant sobre de la rapa de raïm, val? Si a més afegim àcid, recordeu que afegíem àcid quan volíem fer la reducció, doncs aconseguim que una part del crom 6 també es transformi a crom 3 gràcies a l'acció dels polifenols, val? I que aquest crom 3 també quedi sobre la superfície de la rapa. Val? De manera que aconseguim, eliminant la rapa, traient la rapa de la dissolució, doncs aconseguim separar eliminar el crom de la dissolució d'aigua. Aquests experiments els fem amb un sistema com el que tenim en la fotografia, que és un reactor, però també utilitzem columnes, val? Amb el mateix funcionament que dèiem de les columnes de posttractament. Bé, es tracta, en aquest cas, d'impulsar una dissolució que conté el metall dintre de les columnes i a dintre de les columnes hi posem la rapa de raïm. Val? De manera que a l'impulsar-ho mitjançant tota una sèrie de bombes, a l'impulsar el crom dintre la columna, el crom queda retingut dintre de la columna mitjançant la rapa de raïm, val? Fins que s'arriba a la saturació de la columna, val? I quan la columna està saturada, doncs per la part superior ens surt les dissolucions de crom 3 o de crom hexavalent. Bé, aquí teniu una imatge d'unes columnes que utilitzem per fer aquests experiments. Tenim diferents tipus de columnes, diferents models de columnes, val? Columnes més petites, de 10 per 1 centímetre, o columnes més grans, de 30 per 3 centímetres. Bé, també podem treballar amb diferents combinacions de columnes, val? I fixeu-vos en aquesta fotografia que us he posat, que tenim dues columnes, val? I tota una sèrie d'equips auxiliars que són els imprescindibles per fer els nostres experiments. Val? Evidentment, quan fem un experiment d'adsorció, el que ens interessa és monitoritzar les concentracions i monitoritzar els experiments de manera que puguem tenir les dades experimentals per demostrar que realment estem aconseguint eliminar aquests metalls. Val? Bé, aquests estudis d'adsorció de metalls, hem de realitzar anàlisis de metalls, hem d'analitzar anàlisis de metalls de moltes mostres i hem d'utilitzar combinacions diferents de diferents mètodes d'anàlisis, pel qual en el nostre laboratori tenim una altra segona línia d'investigació que és de desenvolupar nous mètodes d'anàlisis de metalls. Val? Sobretot intentar trobar mètodes que ens permetin automatitzar les anàlisis, sistemes de connexió en línia, val, per tenir dades online, val, i fer determinacions simultànies de varis elements químics o de varis paràmetres químics en una mateixa anàlisi. Bé, us anunciava que nosaltres utilitzàvem la rapa de raïm per fer aquests estudis, però hem utilitzat o estem estudiant altres absorbents materials vegetals del nostre entorn, val, com és el suro, o bé residus de marro de cafè, o també hem treballat amb pinyol d'oliva, com alguns dels exemples de materials estudiats. I hem fet una modificació d'aquests materials i hem obtingut esferes de pols de residus encapsulats en alginat càlcic. Un sistema d'esferificació que ens permet obtenir unes boles de mida de partícula, treballant mides de partícules petites i obtenir unes boles que tenen una estructura i són físicament semblants a les boles de les resines de bescanvi iònic que us ensenyava al començament. Bé, tot i que jo us he explicat d'una manera molt senzilla i sembla que, mira, que bé, podem substituir un tractament amb un altre, val? En realitat, per poder aplicar aquesta tecnologia que estem desenvolupant, hem de fer bastants experiments del laboratori per trobar i conèixer quina és la possibilitat, val, de substituir aquests tractaments convencionals per aquests tractaments alternatius que proposem nosaltres. Val? El primer que hem de trobar és les condicions òptimes perquè es produeixi aquesta eliminació de metalls. Aquests estudis de les condicions òptimes intervenen, hem d'estudiar tota una sèrie de paràmetres físics i químics que ens permetin determinar les condicions òptimes perquè es produeixi l'adsorció. Estudis que controlant el pH a diferents temperatures, quin és el temps de contacte que es necessita, quines són les concentracions de metalls que són òptimes per ser utilitzades, quina és la relació entre la quantitat de metall, la quantitat de sòlid, el volum de líquid a tractar, etc. etc. Bé, també és molt important per nosaltres conèixer quins són els mecanismes d'absorció, què és el que està passant realment quan posem en contacte les dissolucions de crom amb aquests residus. Realment té lloc la reducció de crom 6 a crom 3, en quines condicions existeix bescanvi iònic, els sodis, potassis i tots aquests elements que té la rapa s'estan bescanviant amb el nostre crom. L'adsorció és només física, de posar en contacte el crom amb el material, com que la superfície és porosa i ja el propi material fa de filtre. Aquests valors, aquestes dades, ens interessa conèixer-la. Però també hem de ser realistes. No, les aigües residuals no es troben únicament en dissolucions pures de crom, sinó que es poden trobar en mescles d'altres metalls, es poden trobar en altres compostos que es troben en les aigües residuals industrials. Tenen alguna interferència, provoquen algun canvi en l'eliminació del metall o no. I finalment tenim una feina important, una feina que és el modelat de dades. Un cop tenim les dades experimentals, doncs mitjançant models matemàtics i amb l'ajuda de matemàtics podem conèixer si realment hi ha difusió, si hi ha interacció entre els metalls, si hi ha problemes, quines són les condicions operatives per traspassar aquestes dades experimentals a models de planta pilot, per poder reproduir el que estem fent en el laboratori a equips de dimensions per poder tractar aigües residuals industrials. Bé, finalment, donar-vos les gràcies per la vostra atenció i aquests som els components del grup Metalls i Medi Ambient del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Girona. Moltes gràcies.
Vinga, el temps de les preguntes. Alguna pregunta? Endavant.
No, sempre és al revés. El crom 6 que passa a crom 3 perquè s'oxida, perdó, perquè es redueix, però la forma estable és la del crom 3. Per tant, no és... Sí, és un component residual, el que passa és que com que és un element llenyós i és combustible, podríem fer una combustió a condicions controlades i després quedaria reduït absolutament. Sí, és un element tòxic perquè sobre la seva superfície hi ha crom 6 i crom 3, per tant sí, és un residu considerat tòxic i ara en aquests moments el tractem com un residu industrial.
Més preguntes? No? Jo sí que en dic una de pregunta. Quan feu l'esferificació, quins són els avantatges respecte a tractar el material tot sol?
L'esferificació ens dona dos avantatges molt importants. La primera és que podem treballar amb pols de material. El fet de reduir el tamany de partícula ens implica que la superfície que està disponible augmenta de forma exponencial. Com més petita és la partícula, més superfície pot estar en contacte amb la dissolució, per tant ens afavoreix el contacte, ens augmenta de forma molt important la superfície de contacte. I després ens permet un altre paràmetre important, que és que es troba en forma d'esferes. No és el mateix treballar, reomplir columnes amb esferes, que no pas reomplir columna amb materials fibrosos o materials que tenen una forma irregular, perquè ens dona una uniformitat en l'empaquetament i ens permet tenir situacions molt més reproduïbles, ja que la situació de les esferes dintre la columna és molt homogènia.
La resistència és bona?
Aquestes esferes són toves, és perquè us ho imagineu, són les mateixes esferes que fa servir Ferran Adrià quan es farifica, val? I no sé si heu tastat mai aquest producte, són esferes com de gelatina, val? Són esferes toves. Entre elles sí que se suporten, però si les premem, després sí que s'aplasten una mica, es deformen una mica, però són esferes bastant resistents.
Sí. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? No? Doncs vinga, moltes gràcies.